Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que us informa de tot allò que podeu veure o que podreu veure ben aviat als escenaris sabadellencs i de més enllà. El programa que dona veu a la gent teatrera de la ciutat, que conversa amb els i les protagonistes i responsables dels principals muntatges. Un programa amb un munt de seccions que fem de la mà de les nostres col·laboradores i col·laboradors, un equip fantàstic format per Laura Lozano a la producció, Eloi García, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià García, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla Marcel Castillejo. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. Al menú d'avui tindrem la secció de la platea indiscreta. Farem un cop d'ull, com cada dimecres, a la cartellera teatral de Sabadell amb la Júlia Stals. A la secció de l'entrevista parlarem amb Francesc Cotxet, un dels integrants de la companyia Tres Homes Grossos, que aquest proper cap de setmana, els dies 5 i 6 de novembre, organitza la quarta mostra de microteatre de Sabadell, un format, una fórmula, que ha funcionat molt bé en altres edicions i que ens proposa, atenció, ens ofereix fins a 10 propostes diferents d'obres de peces breus de microteatre, de companyies diferents, per exemple, Líder, L'Infinit, Apassionata, Pascal, Picardies, Bercami per un fill, Pasta Golf. Tant divendres com dissabte es representaran un conjunt de 5 obres que serà un pack que començarà a les 7 de la tarda, sempre. El programa d'avui és un programa d'entrevistes, en tindrem una altra, referent a la Blancaneus i els 7 nans. És una de les apostes de joventut de la faràndula per aquesta temporada 21-22 i el primer muntatge que torna al gran escenari del carrer República després de l'època de pandèmia. Les representacions d'aquest muntatge, que l'entitat recupera anys després, també sota la direcció i autoria de l'Albert González i coreografies de Montse Argemí i música de Queco Pujol, seran els dies 6 i 7 de novembre i un segon cap de setmana, el del 13 i 14 de novembre. Les entrades estan volant i és una proposta familiar molt divertida que versiona el conte original, que renova tot el repartiment i que ens presentarà una Blancaneus enèrgica, forta i decidida i uns nans especials i ben entranyables. Comentarem algunes pel·lícules de la cartellera també amb l'Edu Gil, el nostre expert cinèfil, a la secció de la gran pantalla. I com sempre, a Teatre de Franc, amb l'Elvira, comentarem algunes de les propostes teatrals que hi ha a la cartellera de Barcelona. Avui, una proposta de dansa força experimental i programa del TNC, que és Jo, dona, Lili, Elbe, i No em diguis reina, una proposta també molt trencadora que es pot veure al Teatre Acadèmia. Però abans de tot això, pengem, com sempre, el taló de fons d'avui amb l'Elvira Franc. Som-hi!
El taló de fons.
El teatre ens proporciona moments intensos, moments efímers que ens posen la pell de gallina, moments inolvidables, moments plens de sentiment. Avui, en aquest taló de fons, us vull parlar de dos moments dels que més m'emocionen quan vaig a teatre. Un és l'instant abans de començar, quan s'apaguen els llums, quan es fa fosc i es fa el silenci, i els actors es disposen a iniciar la seva representació. Quan es respira aquesta inquietud tant dels actors com del públic, aquest moment màgic que els actors i els espectadors s'uneixen per viure i gaudir d'un fet excepcional i repetible. L'altre moment és el final, també el silenci necessari abans dels aplaudiments, aquest curt silenci meravellós d'emoció. Però també vull dir que sóc bastant crítica amb els aplaudiments al mig dels espectacles. Trobo que trenca molt el clímax, tant sigui còmic com dramàtic. Crec que és millor guardar l'emoció per al final. Potser per aquest motiu hi ha alguns musicals que no m'agraden. Aquests musicals que en acabar la cançó els actors es queden immòbils esperant aplaudiments, personalment no m'agraden. Em molesta l'eufòria del públic. No m'agrada que quasi no s'ha acabat la cançó i la gent ja estigui aplaudint. Aquests aplaudiments eufòrics que trenquen tota l'emoció que es pot haver creat, no els comparteixo. Moltes vegades, en els concerts, no deixen acabar l'última nota de la sala i s'omple d'aplaudiments. I encara ressona l'última nota i la seva vibració i no la podem gaudir. O en el cinema, on la gent s'aixeca després de veure una pel·lícula sense veure els crèdits finals. I penso, no, encara no s'ha acabat. la música final, els noms dels que han col·laborat són tan importants com la mateixa pel·lícula. Esperem a marxar fins que la pantalla s'apagui. Abans, no ha acabat encara la projecció. Però, sobretot, en el teatre, encara són més accentuats aquests aplaudiments, diguem, una mica gratuïts. Passa bastant en les representacions d'amateurs, potser perquè els aficionats actors són amics nostres i aplaudim per simpatia. En aquest cas, ho tolero. I moltes vegades jo també aplaudeixo amb eufòria, però en el teatre professional ho desaprovo. Crec que millor és deixar fer la feina als actors sense interrupcions. És evident que els aplaudiments finals, forts, llargs, intensos i sentits, que es mereix un bon espectacle. Aquest, inclús, amb un públic dempeus, m'emocionen. Però no ha de ser un aplaudiment gratuït i, sobretot, s'ha d'esperar al final. Un final i esperar. Respirar, pair l'emoció i aplaudir. Deixar respirar els actors. Deixar que s'apaguin tots els llums, que es faci fosc i que els espectadors puguem percebre l'adrenalina que ha després la funció. Deixar fer la feina als actors i, en acabar, deixar que d'alguna manera la signin amb un petit silenci emocionat i després aplaudir. O no, que no aplaudir, si no ens ha agradat una funció, també és ben lícit. I si ens ha agradat, aplaudir. Aplaudir amb força, posar-nos dempeus si cal i potser exclamar algun bravo, però sempre amb mesura i respecte. Perquè d'això va el teatre, de la diversitat d'opinions, del respecte amb la varietat del públic, i que aquest públic sigui, per molts anys, ben variat. Així doncs, alcem el taló. I si ens ha agradat el programa, aplaudiu mentalment.
La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment per repassar la cartellera local. Volem saber què tindrem als escenaris sabadellencs aquest cap de setmana i ens ho explica la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Què podem anar a veure la gent de Sabadell si tenim ganes d'anar al teatre aquest cap de setmana? Al sumari ja hem donat algunes pistes d'on podríem anar, però repassem-ho una altra vegada més.
Primer de tot vull recordar que aquesta setmana a Sabadell hi ha una gran quantitat d'estrenes i doncs comencem al Teatre Sant Vicenç, que s'estrena La Caputxeta Vermella aquest diumenge a 11:45 del matí i la podreu anar a veure fins al dia 21 de novembre.
Amb direcció de Jordi Brunet, que per cert el vam entrevistar la setmana passada perquè ens expliqués una mica com ha estat aquest retorn de La Caputxeta després d'aquesta pandèmia tan llarga.
També es reestrena No sé què vull ser aquest dissabte a les 10 de la nit i aquest diumenge a les 6 de la tarda. I doncs tindreu oportunitat per anar-hi també fins al 21 de novembre.
Molt bé, que per cert també vam entrevistar el Llorenç Costa, que ens explicava també que els protagonistes d'aquest espectacle han anat creixent però que el representaran una altra vegada més.
Exacte, i podeu recuperar totes aquestes entrevistes a l'Spotify i al web de Ràdio Sabadell. També a la Faràndula estrena La Blancaneus i els 7 nans aquest cap de setmana i podreu anar els dissabtes i diumenges a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, fins al 14 de novembre.
És la primera, ho comentàvem al sumari, és la primera estrena post-pandèmia de Joventut de la Faràndula, que és una cosa que fa molta il·lusió i una de les apostes de la temporada. Per tant, en parlarem al programa també amb l'Albert González, que és el director.
I tant, després al Teatre l'Alternativa representaran Abans que arribi l'Alemany aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Què més tenim? Tenim alguna cosa més?
Sí, la companyia Bojos pel Teatre presenta aquest cap de setmana Carrers Improvisats, una obra per reflexionar sobre les diferents maneres d'improvisar a diverses situacions quotidianes de la vida. I la podreu anar a veure fins al 28 de novembre.
Déu-n'hi-do, eh? Sembla que tots els teatres, totes les companyies, totes les sales s'han posat d'acord per estrenar aquest cap de setmana. Però tenim la sort, i ara ho comentava Júlia, que alguns espectacles s'allarguen varis caps de setmana, per tant, podem anar a veure un aquest cap de setmana i un altre el següent i el següent, no?
Es ve un novembre ben fort de teatre i cultura. Seguim al Teatre Arlequí, que figuraran Patufet i El Gegant del Pi. Aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 8 del vespre, fins al 28 de novembre.
Molt bé, ja, això és tot, no?
No, seguim amb la companyia de teatre Tres Homes Grossos, que presentarà Microteatre aquest divendres i dissabte a les 7 de la tarda.
Déu-n'hi-do. Home, aquesta proposta és interessant perquè, a més, és la quarta edició de la mostra de microteatre, per tant, això ja té una solvència i unes edicions a l'esquena, pot ser interessant.
A l'Estruc interpretaran Lizzie aquest dissabte a les 8 del vespre. I de moment hem vist que hi ha només aquesta representació, per tant, aprofiteu per anar-hi. Seguim a l'Espai Àgora, que demà, dijous 4 de novembre, reproduiran Swing Jan Àgora a 9:45 del vespre i aquest divendres executaran Ja tens la teva cadira, aquest divendres i dissabte a les 7 de la tarda.
Molt bé, l'Espai Àgora no para, com sempre.
Tot el dia fent teatre, com bé ens agrada. I després seguim a la companyia de teatre Acadèmia Belles Arts Sabadell, que figurarà 3 Baters 3 aquest dissabte a les 10 de la nit i aquest diumenge a 6:45 de la tarda i doncs tindreu oportunitat per veure-la fins al 21 de novembre.
Molt bé, ara sí que hi estem, no?
Ara sí que
ja no ens hi caben més coses a l'agenda. Doncs gràcies, Júlia. Però abans d'acabar, ens has de revelar quina era l'obra fake de la setmana passada.
Doncs l'obra fake de la setmana passada era la companyia Sabadell Arc, que presentava un cap de setmana, molt cap de setmana, que parlava sobre les sensacions repetides que es viuen els dissabtes i els diumenges. Però és fake, no existeix de moment.
Passen molt ràpid els dissabtes i els diumenges, eh? Els caps de setmana s'escapen.
Sí, sí, molt doncs bé. Com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats. I disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, doncs seguirem dimecres vinent repassant la cartellera de la ciutat, perquè ben sovint, ja ho veieu, hi van apareixent un munt de coses en aquest cas aquesta setmana que no ens poden passar per alt i que hem de notar. Doncs fins dimecres, Júlia, que vagi molt bé.
Fins dimecres!
Aquest cap de setmana, concretament el dissabte dia 6 de novembre, Joventut de la Faràndula recupera un muntatge que ja havia triomfat els anys 2012 i 2014, una obra musical familiar que havia aconseguit aplegar més de 10.000 espectadors i espectadores entre les funcions programades a Sabadell i les representacions fetes al Teatre Poliorama de Barcelona. L'autoria i direcció recau en l'Albert González, també director de la companyia El Galliner i responsable de l'espai de teatre social i polític La Quartera al barri de Gràcia, entre d'altres, que és, doncs, aquí tenim avui el programa via telefònica perquè ens expliqui com ha anat la preparació express d'aquest espectacle, d'aquesta comèdia musical tan estimada a l'entitat i basada, tot i que ho planteja d'una manera ben diferent, en un clàssic dels germans Grimm. Suposo que ja haureu deduït que estem parlant de la Blancaneus i els Set Nans. Bon vespre, Albert, com anem?
Hola, doncs molt bé. A punt d'estrenar ja.
Sí, com van aquesta setmana intensa de muntatge i d'assajos generals al Teatre de la Faràndula? Com va?
Bé, és, mira, una setmana d'ajustar coses, sobretot tècniques, perquè la part interpretativa ja s'ha treballat durant aquests mesos a l'Estruc, i ara el que falta és acabar d'ajustar-ho tot a nivell d'escenografia, de vestuari, llum, so, i aconseguir que tothom arribi tranquil a l'estrena, tot i que només estiguem una setmana fent assajos al teatre. Mm-hmm. Però amb moltes ganes.
Déu-n'hi-do, una setmana intensa. Com és que s'ha optat per recuperar aquest muntatge gairebé 10 anys després de la seva primera estrena? Quins atractius té la Blancaneus i els Set Nans que hagi dut a Joventut de la Faràndula a tornar-hi a apostar un altre cop?
Doncs... aquest muntatge fa 10 anys va tenir molt èxit, vam estar 3 temporades a Sabadell i 2 a Barcelona, al Teatre Poliorama, i com que encara teníem l'escenografia guardada i era una obra relativament fàcil de tornar a aixecar a la junta directiva, al no haver-hi una estrena per aquest mes de novembre a la Faràndula, em van proposar em van preguntar si volia tornar a dirigir la Blancaneus. Vaig dir que sí, perquè tot i estar una miqueta apartat els últims anys del teatre musical i familiar, aquest muntatge doncs, li tinc molta estima, guardo molt bon record i em feia il·lusió. Primera, per donar un cop de mà a l'entitat, perquè encara sóc soci, tot i que ja faci temps que no hi dirigia cap muntatge, i segona perquè, bueno, doncs em venia de gust també rentar-li la cara una mica de tampoc tant, perquè el muntatge ja funcionava, però ara em venia de gust, doncs, bueno, netejar algunes cosetes, canviar el repartiment per donar-li aire fresc i retocar aquelles coses que en el seu moment, doncs, potser em vaig quedar amb la sensació de que es podien millorar, i ara ho he aprofitat.
Clar, insinuaves ara un projecte més o menys senzill, clar, potser més o menys senzill, una mica més senzill a nivell tècnic o logístic, no? Podríem dir, o escenogràfic, però també s'han de cuidar moltes altres coses. També deu haver estat una missió interessant i complicada en certs aspectes, no?
Sí, el teatre musical és una disciplina que abarca molts àmbits, no? El cant, la interpretació, la dansa, a part de tot el que hi ha després a darrere a nivell tècnic. Però sí que és veritat que la Blancaneus, el repartiment tampoc és tan ampli com els grans muntatges que veníem fent darrerament. També se'm va demanar per part de la Junta que reduís el repartiment com això m'ho van proposar el mes de maig, les restriccions degudes a la pandèmia encara eren vigents, i em van dir que fes un repartiment d'unes 20 persones, més o menys. Llavors, el fet de mobilitzar poca gent, entre cometes, també ho feia més senzill. L'escenografia, el fet de tenir-la ja construïda, ara l'hem hagut de reparar i tot, també feia més senzill aixecar un projecte així a correcuita, no? Llavors, hem hagut de fer moltes coses de nou, però moltes ja estaven fetes i això facilita la feina.
Anem a parlar d'aquestes coses. La recuperació d'aquesta obra ha anat acompanyada, ho deies abans, d'algunes actualitzacions, no? Per exemple, a nivell de guió, d'algunes músiques, del repartiment que pràcticament al complet, del cos de ball també. Explica'ns quines novetats podrem veure en aquesta Blancaneus del 2021.
En primer lloc, el que veurà la gent així com a més novedor serà el repartiment, perquè tret d'un cas puntual que repeteix personatge, la resta són cares noves. També hi ha el cas de la Jèssica Martín, que en el seu dia va fer de Blancaneus i ara passa a ser la madrastra, però la resta d'actors i actrius tots són nous. L'Arnau Solsona és l'actor que repeteix en el personatge de Mut, que és un dels nens, però bueno, la resta de gent s'incorpora per primera vegada. Això m'interessava per també donar-li aire fresc i rejuvenir el repartiment una miqueta. I llavors, a nivell de text, hi ha alguns retocs, però poc substancials, molt subtils. I el que sí que hem fet és incorporar un tema nou a la banda sonora. Hi ha una cançó que canta el soldat. És un personatge que també he aprofitat per reforçar-lo, per donar-li més protagonisme, i de fet canta aquesta cançó nova que hi haurà, però un altre tema nou que en el seu dia no es cantava, i ara ho cantarà el soldat. I ja està, hi ha alguna novetat en el vestuari, sobretot dels ocells, que també tots són nous, el cos de ball també tot és nou. Però vaja, que l'essència és una altra vegada el muntatge que es va veure fa 10 anys, modernitzat una miqueta també ara a nivell de banda sonora, que s'han masteritzat les músiques, però l'essència és la mateixa.
T'anava a preguntar precisament per les músiques, no? Hi ha tota una sèrie d'elements, l'escenografia, aquestes cançons de l'espectacle mítiques que s'han mantingut, que la gent les tornarà a sentir. Aquesta música del Queco Pujol, quin to, quina energia porta a l'obra? Quina atmosfera crea aquesta música?
Jo crec que va molt en sintonia amb el text. El text ja és una miqueta gamberro, entre cometes, o una miqueta trencador, sense passar-se, i la música va en el mateix estil. El Queco, si la gent no el coneix, és un compositor que acostuma a fer musicals amb molta energia, amb molt de ritme, amb músiques molt enganxoses que et fan ballar de seguida. I en aquest musical el que veiem és, per cada tema, doncs, potser una miqueta d'estils diferents, perseguint una mateixa coherència. I el tema nou que s'ha incorporat, doncs crec que també li dona aire fresc al muntatge, perquè té molta energia, és una cançó que farà ballar, segurament. I res, molt content d'haver treballat una altra vegada amb el Queco. Ell, quan li vaig dir que ho tornàvem a fer, també li va fer molta il·lusió. Va ser el primer que va proposar remasteritzar la música perquè sonés a una cosa actual i ha quedat, crec que, millor o igual que l'altra vegada.
A part del Queco Pujol com a compositor d'aquestes cançons, amb quin equip humà més has comptat per repescar aquesta Blancaneus?
Doncs l'altra pota del muntatge, com si diguéssim, és la Montse Argemí, que ha fet les coreografies de l'espectacle, no? Els tres seríem com el trident que estem al capdavant, no? El que com la música, la Montse amb les coreografies i jo amb la direcció, però llavors també hi ha gent que està allà treballant de valent, com són l'Alba Valero i la Jèssica, que han fet la direcció vocal de l'espectacle, la Mariona Ubia, que ha revisat la fotografia i el vestuari de nou, el Pol Verd, que està fent tasques de producció i gairebé podríem dir d'ajudantia, de direcció, fins i tot. Vull dir que som uns quants que estem al darrere intentant que això funcioni.
Un equip amb molta solvència i, de fet, s'han esgotat les entrades. Vol dir que potser hi haurà una segona temporada, no? De Blancaneus.
Sí, a veure, no s'han exhaurit. Encara la gent pot venir a comprar entrades i en trobarà. Sí que és cert que estan les plateres plenes, això sí, però vaja, encara queden entrades.
Encara queden algunes.
A pis encara en queden. I sí que és cert que és probable que hi hagi una segona temporada de Blancaneus l'any vinent. O sigui que, en principi, repetirem. Però vaja, com que...
Cal venir aquesta primera tongada, no? Cal rascar aquestes localitats encara que queden.
Exacte, mai se sap. I si no, sempre es pot repetir. No passa res.
Exacte. El procés d'assajos ha estat molt ràpid, no ha estat exprés, ho dèiem a l'inici, i el repartiment s'ha renovat, de manera que no es podia senzillament remuntar i reassajar, sinó que d'alguna manera s'ha hagut de treballar de zero. És un hàndicap el fet aquest que hi hagi una versió anterior? No? La gent té molt a la memòria aquesta primera versió de la Blancaneus. Suposo que això haurà dut coses bones i coses potser no tan bones, no?
Sí, com a part positiva està que jo sé la direcció que havíem de tenir des d'un bon començament, sé cap a on havíem d'anar i sí que és cert que potser hi haurà persones que tindran tan bon record d'altra vegada que ara serà inevitable comparar els dos repartiments, però vaja, la majoria de gent que vindrà segurament serà famílies noves que no van veure el seu espectacle en el seu dia i ara vindran amb la il·lusió d'una estrena, i la gent de la casa, doncs els que ho van veure segurament ho reviuran amb nostàlgia, però també estic convençut que els agradarà la nova proposta i el nou repartiment que ha sortit. I a nivell de feina, bueno, hem hagut d'apretar una miqueta, sobretot ara tornant de vacances, perquè l'agost pel mig va ser una miqueta un inconvenient, però ha estat molt fàcil treballar amb tot l'equip perquè les ganes i la predisposició ja han sigut des del primer dia.
Comentàvem també que és una versió del conte clàssic, que s'explica la història de la Blancaneus des d'un altre punt de vista, no? Des de l'humor, des d'un humor desenfadat, amb molt bon rotllo, desmuntant algunes coses d'aquesta història original i replantejant-ho diferent. Com l'has construït, aquest guió?
Doncs mira, ja en el seu dia, quan vaig voler escriure aquesta història, volia trencar una miqueta els tòpics, no, de la història original i donar-li més força o empoderar a la Blancaneus, no? Desmitificar el príncep, intentar que no hi hagués aquesta visió potser tan masclista, no?, que hi havia en els contes clàssics, i tot i respectar la trama i l'argument, perquè és el mateix, intento donar-li, bueno, això, una visió més feminista potser a la història, que en el seu moment doncs, els germans Grimm potser no li van donar. I llavors hi ha, sí, tocs d'humor, perquè també està pensat aquest text perquè ho puguin gaudir els adults. I res, funciona, jo crec, tant per la canalla, que va seguint la història, com per als adults, que van caçant a vegades els dobles sentits de les bromes. I crec que la gent que vingui passarà una bona estona i s'ho passarà molt bé.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Puc assegurar que és un espectacle amb energia molt positiva, vaja. Doncs gràcies, Albert, per atendre'ns a l'Amunt al Taló. Molta sort amb aquesta estrena. Recordem les dates, dissabte 6 i 13 a les 6 de la tarda i els diumenges 7 i 14 en sessió matinal a les 12 i també a les 6 de la tarda. Molta merda i ànims per aquests darrers dies.
Molt bé, gràcies. I molta merda a tu també, que em sembla que...
Exacte, exacte.
Alguna aparició tens per allà.
Alguna aparició farem, sí, sí, no en tinguis cap dubte.
Doncs vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu. Seguim amb l'espai de les entrevistes i és que aquest cap de setmana també se'ns ofereix a la gent de Sabadell i a tots els apassionats en general del teatre breu i de petit format la mostra de microteatre de Sabadell. És una proposta que organitza la companyia de la ciutat Tres Homes Grossos pels dies divendres 5 i dissabte 6 i avui volem xerrar una mica amb en Francesc Cotxet, un dels seus membres, perquè ens expliqui què inclou aquesta mostra, en què consisteix, com funciona i quins atractius pot tenir. Bon vespre, Francesc.
Hola, bona nit, Marcel.
En primer lloc, deixa'm preguntar-te si ens posem a la pell d'algú que no ha vist mai microteatre o que no està gaire basat al microteatre, què venim a veure en aquesta mostra?
Sí, sí, el que vindrem a veure és teatre. O sigui, teatre m'ha estat pur. Que sigui microteatre no vol dir que no reuneixi unes condicions mínimes de qualitat. O sigui, no mínimes, jo diria al màxim, perquè estem segurs que hem triat unes obres sobresalents, sortint de amb el que hi ha ara en aquest moment en el microteatre. El microteatre bàsicament són peces curtes que estan pensades per ser representades entre 15, 20, 25 minuts en un espai reduït d'uns 15 metres quadrats per a 15, 30 persones. Vull dir, no és un gran format, és un petit format, es consumeix com a píndoles de cultura, però tenen molta qualitat. O sigui, l'únic que les diferencia de les llargues doncs és que la seva durada és més greu, però és això, o sigui, però és teatre.
O sigui que les obres són obres de teatre a l'ús, no? Però amb una durada potser inferior i amb un format potser una mica diferent.
Sí, a més ho fa molt més dinàmic, vull dir, no tens, bàsicament no tens temps d'avorrir-te perquè són no és de consum ràpid perquè moltes d'elles tenen una certa càrrega, tot i que el microteatre està bastant decantat cap a l'humor i ser unes obres, unes peces que són més aviat còmiques. Com podrem veure en aquesta ocasió, no és així. Per exemple, la nostra companyia, Tres Homes Grossos, presenta una el divendres i una altra el dissabte, i les dues són obres dramàtiques, o sigui, no tenen absolutament res de comèdia, igual que una altra de la Marina Font, també d'aquí Sabell, de la companyia La Cadena, que es diu Verkami per un fill, que no en té res tampoc de còmic, Vull dir, són profundes. El que passa, l'únic que les diferencia del que la gent entén com teatre és que la durada és més curta, només és això,
Explica'm com funciona aquesta quarta mostra, com està estructurada i quins horaris feu, quina ubicació teniu, quin preu.
Mira, ho farem al centre cívic de Sant Oleguer. Allà hi haurà, disposarem de tres espais. I en principi el que començarà a les 7, tant el divendres com el dissabte, i presentarem, ja que som els organitzadors, presentarem el divendres i el dissabte les nostres obres, una que es diu Líder i una altra que es diu Pascal. O sigui, tothom veurà aquestes obres en el mateix lloc. A partir d'aquí, les persones es dividiran en tres grups, que uns es quedaran en un lloc i els altres aniran als altres dos espais del mateix equipament. Una vegada hagin vist una obra, la gent rotarà a l'altre espai i veuran una altra obra, i així ho faran tres vegades fins que al final convergirà tothom una altra vegada a l'espai Àgora, i allà hi haurà l'espectacle final dels absurdòpates, que també són d'aquí Sabadell. O sigui, començaran tothom amb una obra nostra, després es dividiran veuran altres tres obres de tres companyies diferents i acabaran tothom una altra vegada al mateix lloc veient aquest espectacle final dels absurdòpates.
En total cinc muntatges, no? Cinc micromuntatges.
Cinc muntatges el divendres i cinc muntatges el dissabte, diferents, perquè l'absurdòpates, encara que sigui la mateixa companyia, ens farem un espectacle diferent el divendres, tant el divendres com el dissabte. Llavors, el preu, per exemple, són cinc espectacles, 20 euros, però si vens divendres i dissabte, la segona entrada surt a meitat de preu, o sigui, seria 30 euros. La qual cosa, cada espectacle et pot sortir a 3 euros. I comença a les 7 i tenim previst que acabi a les 10, potser una miqueta més.
Molt bé. Com heu seleccionat enguany les diferents propostes de microteatre incloses dins la mostra? Quins espectacles podrem veure?
Sí, compte que quan a vegades llegeixes que t'has presentat algun concurs i el jurat dius ha estat molt difícil triar, ja t'asseguro jo que és ben veritat, perquè nosaltres hem rebut moltes propostes, perquè ja és la quarta mostra, s'està consolidant, s'ha consolidat, la gent en parla dintre aquest món i va adquirint un renom la mostra de microteatre de Sabadell, que la gent doncs envia propostes durant tot l'any. Llavors, hem hagut de triar una mica per temàtica, una mica també per durada de l'obra i, evidentment, també per qualitat. I et diré més, qualitat n'hi havia en totes les que hem rebut i algunes hem hagut de descartar perquè no ens hi caben totes. Hem hagut de fer una tria, ja que són 10 espectacles, de 8 perquè dues les posem nosaltres, ja que som els organitzadors, oi? I aquesta és la problemàtica, és haver de triar, perquè sempre has de deixar algú fora. I et sap greu, perquè hi ha coses de molta qualitat. Es fa teatre de molta qualitat a la ciutat i al país.
Sobretot detectem en aquesta programació d'obres de microteatre obres còmiques, on l'humor és la peça clau, abans ho dèiem, no?
Normalment, però ja dic, mira, per exemple, tenim obres que són, podríem dir, sèries o més dramàtiques, com la nostra Líder i la nostra Pascal, i una altra que es diu Bercami per un fill, que també ja t'he dit que és de la Marina Font, d'aquí Sabadell, però després hi ha Picardies, de l'Emma d'Otres, Passagolf, que són el Janis Lama, L'Infinit, amb el Rubén Medina, Apassionata, del Ferran Vilajosana.
Sí, sí, els mateixos absurdòpates també, no?
Els absurdòpates, el seu nom indica que és el que fan, no és l'humor més absurd que pot haver, però és que la gent surt somriure, bueno, queda molt satisfeta, és que el seu humor és hilarant, és contagiós.
Déu-n'hi-do. Dins d'aquesta mostra, Tres homes grossos, com a companyia, doncs hi feu aquestes dues obres, no? Líder i Pascal. Líder escrita per tu mateix, Francesc. Ens parla del triomf, no? De com arribar a ser un líder, el preu que hem de pagar per ser líders... De què anirà això?
Sí. Bé, és una persona que és un líder i en rep una visita d'un personatge misteriós que li fa replantejar moltes coses i masses coses i fins aquí puc llegir, no? I aquesta la vaig escriure jo i l'altra que presentem és Pascal, que està escrita per una membre també de la companyia Tres Homes Grossos, que és Lídia Guarch. O sigui, el líder l'interpreten Gavi Ruiz i Jordi Martínez, dos monstres de l'escenari, són genials, i Pascal està interpretada per Jordi Cantó, d'aquí Sabadell també, que amb un paperàs que hi ha... Bueno, no us ho podeu perdre. Jo penso que hem fet una molt bona tria i el que farim té un nivell i una qualitat crec que excel·lents. M'està mal dir-ho, però crec que és així.
Creus...
Sí, deies, dius, són còmiques, sí, la majoria, sí. No? Però les altres, la majoria. La majoria sí, perquè és bastant habitual que el microteatre sigui així. Però bé, no, ja et dic, les obres que necessiten de còmiques i dramàtiques i nosaltres tenim còmiques i dramàtiques. Per això la tria ha sigut estranya, perquè no estranya, difícil, perquè hem volgut combinar totes les coses. No fer tot un ha-ha-ha, sinó que hi ha coses també de curtes, però de profunditat, no?
Ha quedat una mostra ben variada.
Sí.
Creus que cal posar en valor el microteatre, que no està prou valorat, no? Igual que sovint no ho estan d'altres disciplines escèniques també molt interessants, com poden ser el circ o el cabaret o el teatre de carrer, no? De vegades sovint no...
El microteatre no és que sigui poc valorat, és que penso que és poc conegut. Però si nosaltres estem fent la quarta mostra, vol dir que la gent s'interessa per això. I vam fer una primera mostra que gairebé no se sabia que era el microteatre. Estem a la quarta i hi ha gent, perdón, però hi ha gent que diu, quan fareu més? I quan estrenareu? I nosaltres no parem d'estrenar coses. Aquesta, per exemple, el líder, se veurà aquí a Sabadell, però la vam estrenar a Calaf i ha passat pel Maresme. O sigui, la gent doncs, va acceptant i va doncs, anant a veure aquestes obres, perquè són dinàmiques, són fresques, són actuals, els hi agrada.
O sigui que hi ha xarxa de microteatre i de gent que va veure microteatre arreu de Catalunya, doncs.
Sí. Hi ha unes xarxes de microteatre al Maresme que funcionen molt bé, i a Barcelona, hi ha microteatre a Barcelona, hi ha microteatre a Madrid, Miami, Sevilla, sí, hi ha... Cada vegada hi ha
més. I cada vegada n'hi ha més, no?
Sí. Uh-huh. A més, és un format que si només veus una obra, ja no dic una mostra com la nostra, si només veus una obra, sí que és, bueno, estàs potser 30 minuts, però esclar, si és un dissabte a la tarda, un divendres a la tarda, et permet doncs, anar a prendre alguna cosa abans o després, o sigui, és una manera també de fer una mica de xarxa social.
Uh-huh. I tant. Per tant, jo tenia una pregunta aquí apuntada que la resposta la tinc claríssima. Hi haurà cinquena mostra de microteatre de Sabadell?
Per nosaltres no quedarà. Per nosaltres no quedarà. Nosaltres, després de la primera, vam dir que això s'havia de consolidar i, malgrat la problemàtica de l'any passat, que la vam fer amb tot de la pandèmia, aquest any ho teníem claríssim, i l'any que ve també. I compte que tenim, clar, hi ha propostes que ens han arribat que dius, l'hem de tenir en compte per l'any que ve. Llàstima que només ho podem fer dos dies.
I propostes d'aquí de Sabadell, que també en deuen arribar diverses, no?
Sí, ja et dic, aquí, aquest any, per exemple, a part de les dues nostres, Bercami com un fill de la Marina Font, ell és de Guisell, els mateixos absurdòpates, i a Pastagol i a Infinit hi ha gent vinculada a Sabadell, o sigui, de les 10 peces, potser 8 o 7 hi ha persones vinculades o que viuen a Sabadell.
O sigui que hi ha canya per estona.
Sí, i a més, això que deies del microteatre, fixa't, la persona que ens porta una de les peces que es diu Apassionata, que és el Ferran Vilajosana, és una persona que potser no... el seu nom potser no et diu res, però és el rock del Club Super 3, no? Que ha anat transformant, o sigui, ell estava fent teatre llarg, ha fet obres al lliure, teatre nacional, però també fa microteatre, perquè allò que deies de la consolidació i de l'acceptació, no? Vull dir, estan combinant les dues coses. Fa res va fer la importància de ser franc, i ara estarà demà passat aquí a Sabadell fent Apassionata, que és una obra que ha rodat per tot l'estat espanyol.
Francesc, quins projectes té en ment o hi ha sobre la taula dels tres homes grossos d'ara en endavant?
Mira, d'ara en endavant és que immediatament et puc dir que el dia 11, 12, 13 i 14, o sigui, immediatament la setmana que ve, la companyia de tres homes grossos posa en escena a la quartera de Can Capablanca, posa en escena l'obra de... una peça... és una lectura teatralitzada de l'obra de Maria Aurèlia Camany i Xavier Romeu, que és Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya. Ho farem 4 dies. És una peça importantíssima, ja la vam fer aquí a Sabadell, ja la tornem a fer. És d'una profunditat absoluta, ens diu qui era Francesc Layret, què va fer, el valor que tenia aquell home, i ara que es compleixen 100 anys del seu assassinat, doncs val la pena posar-lo en valor. I immediatament després també tindrem en la gala de Càritas que es fa a final de mes, també us han dit si podíem portar una obra i fem una peça de microteatre que es diu Puigventós, dels quals també estem molt orgullosos. Anem fent i tenim diversos projectes en marxa, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc. Ja ho sabeu, divendres i dissabte repassem un moment abans d'acabar, divendres i dissabte d'aquesta setmana a les 7 de la tarda, fins a un conjunt de 5 obres de microteatre, ara ho dèiem, en aquest recorregut pel Centre Cívic de Sant Oleguer.
Sí. Les entrades es poden entrar a la nostra web, que són els 3homesgrossos.com, i allà tindrà informació del que fem, el que hem fet, i els projectes
i tota aquesta cartellera, no?, d'obres de microteatre que podrem...
I la, i, i si volen adquirir entrades tant per uns catalans com els altres, doncs allà també ho podrem fer-ho.
Mm-hmm. Teniu aquestes dues opcions de divendres o dissabte, o podeu veure en 10 també si voleu anar-hi els dos dies amb aquest descompte.
Exacte, i l'altra setmana el tema del Lairet, que ja dic que és molt interessant.
Mm-hmm. Doncs consultarem aquesta web dels tres homes grossos. Ja teniu la vostra cadira, no?, com diu la campanya de publicitat. Si no és així, afanyeu-vos i a disfrutar, sí, doncs, de les diferents companyies i propostes de microteatre. Gràcies i bon vespre, Francesc.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
La gran pantalla.
I ara és el moment de comentar, ho hem dit a l'inici, ho hem dit al sumari, algunes pel·lícules de la cartellera dels cinemes amb l'Edu Gil, el nostre expert cinèfil, a la secció de la gran pantalla. Edu, què tal? Bon vespre.
Bon vespre, què tal, Marcel? Gràcies per convidar-me.
Molt bé, molt bé. Aviam, ens portes unes quantes recomanacions de pel·lícules que encara trobem a la cartellera, no?, tant a l'Imperial com a l'Eix Macià.
Efectivament, pel·lícules agradables i que val la pena mirar.
O sigui que, a més d'anar al teatre, també podem decidir, doncs, fer una nit de cinema, per exemple, una tarda, no?
Exacte, ara que ve el cap de setmana, doncs, toquen al cinema.
Molt bé,
que
tindrem...
Que portem un parell d'anys.
Sí, sí, tindrem ofertes teatrals i ofertes de cinema, també. Aquest cap de setmana podem fer de tot. Doncs comencem amb la primera recomanació.
Doncs mira, volia recomanar una espanyola que es va estrenar ja fa un parell de setmanes, però que recomano molt, que es diu El buen patrón, del Javier Bardem. I el director és un director conegut espanyol, que és el Fernando León de Aranoa, que havia treballat amb el Bardem a Los Lunes al Sol. I sempre ha sigut un director molt, molt social, de cine social. I aquesta pel·lícula ho és. És una crònica, per no dir sàtira, d'una empresa, una empresa de bàscules, i és una setmana en aquesta empresa. Mm-hmm. Però és una setmana, la setmana més crítica o més difícil de l'any, perquè justament s'ajunten com una espècie d'avaluació i tal, mm-hmm, per avaluar l'empresa.
Una espècie d'inspecció, de control de qualitat o alguna cosa així.
Exacte. Exacte, llavors ens centra en el Javier Bardem, que és el cap d'aquesta empresa, uh-huh, i veus el dia a dia d'ell i tots els problemes que li van sorgint. I acaba convertint-se en una crònica bastant divertida, amb bastant d'humor, i en una interpretació del Javier Bardem bastant memorable, la veritat.
I en aquest avís més còmica també se'n surt, no?
Sí, la veritat és que sí. Gràcies a aquesta actuació, les cares, tot el posat, la transformació que fa del personatge, el to que li dona, és el que fa més riure. Una mica també les situacions, però les situacions en veritat són fàcils, són situacions una mica clichés, però realment del que rius és per com ho fa el Bardem.
Mm-hmm. És un humor potser una mica especial, no? Un humor costumista, potser... O sí que és l'humor que estem acostumats a veure.
Sí, però està bé, és entretinguda, no mires el rellotge, tot i durar 2 hores, uh-huh, i passes una bona estona.
Uh-huh. Molt bé, doncs aquesta la deixem en una bona posició. Passem a una segona recomanació de la cartellera.
Doncs mira, ara parlaria de L'último duelo, una uh-huh pel·lícula de Ridley Scott, protagonitzada per Matt Damon i Adam Driver. Uh-huh. El que també surt el Ben Affleck. I he de dir, Marcel, que el guió és del Matt Damon i del Ben Affleck, que feia com 25 anys que no escrivien un, quasi.
Ostres.
Mm-hmm. I ara han escrit aquesta adaptació d'un llibre, que és una pel·lícula medieval, és d'època.
Val.
I explica... El protagonista és una noia que, bueno, està casada amb un cavaller, i el millor amic d'aquest cavaller, ella diu que l'ha violat. Però ningú la creu. Ningú la creu perquè aquest home és un noble respectat i no se la creuen. Uh-huh. Llavors, el marit d'ella sí que se la creu, tot i ser el seu millor amic, i li demanen al rei per si poden fer un duel a mort. I el rei els hi accepta. Uh-huh. Llavors, la pel·lícula centra tot això en aquest duel.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Un tema actual, no?, proposat en una pel·lícula d'època...
Exacte, però, i a sobre fa servir l'estil, jo li dic estil Rashomon, que és d'una pel·lícula de Kurosawa, que és mostrar-te la mateixa, el mateix succés des de tres punts de vista diferents.
Mm-hmm.
Que això últimament es fa bastant, eh?, en moltes pel·lícules, però aquest és particularment curiós i no es fa pesat, que això s'agraeix. Que no es fa pesat perquè en cada un t'explica els detalls, dos detalls que no havies vist més ben integrats i val la pena. És una molt bona producció d'aquestes que es nota que es va rodar just abans del Covid, perquè és espectacular. Està molt ben feta, molt ben ambientada. I ja et dic, jo pensava que se'm faria avorrideta i llarga, tot i durar 2 hores i mitja, però la veritat és que no, em va passar ràpid.
Uh-huh. I encara que parli d'aquest fet, no?, d'aquesta situació concreta, la història va avançant, no? O sigui que tampoc
no
es queda aturada.
No, els personatges no, totalment.
Uh-huh.
Sí, sí.
Molt bé, una bona opció també. I en tenim una tercera.
Exacte. Aquesta ja també ja s'ha estrenat no fa gaire, que és, parlem de La Crònica Francesa.
Uh-huh.
Una pel·lícula del director Wes Anderson, un director bastant particular. Si algú ha vist alguna de les seves pel·lícules sap que té un estil molt, molt seu.
Mm.
Ja les últimes ja ho ha demostrat. I realment, aquesta pel·lícula jo no la recomano per si algú no ha vist... A la gent que no hagi vist cap pel·li seva, no la recomanaria pel simple fet de que començar per aquesta de la seva filmografia és difícil. Perquè té un estil molt, molt seu... I pot costar més, per això. Però si ja has vist algunes i t'han agradat, aquesta també és una bona opció, tot i no ser de les seves millors.
I què ens explica?
Vale, mira, és un homenatge al periodisme i tracta sobre un diari que està a punt de tancar perquè just l'editor mor. I t'ensenya tot el que els 3 articles o 4 o 5 articles que han escrit els periodistes en aquest últim diari o revista.
Uh-huh.
I te l'explica com si fossin històries.
Uh-huh. Com si fossin historietes. Ara recordo el Gran Hotel Budapest, no? Una mica de l'estètica, suposo que deu anar per aquí.
L'estètica tot és igual, encara que el Gran Hotel Budapest sí que tenen una història més clara i més entretinguda i...
Uh-huh.
I tal, aquestes són historietes, cada una per separat i amb el nex aquest de que formen part d'una revista.
Clar, en aquestes pel·lícules d'aquest director crida molt l'atenció, doncs, els plans i els colors, la manera de fer servir els colors.
Exacte, bueno, aquesta sobretot el que destaca són els canvis de blanc i negre de color, que fa bastant, però que això és xulo. Però ja et dic, si per exemple no has vist cap d'aquest director, costarà.
Mm-hmm.
Costarà.
I també si explicat des de l'humor, no?, suposo.
Sí, és bastant satíric.
Uh-huh. Bueno, és una opció també, no?, pels...
Sí, totalment.
Pels més frics i que els agradi aquest estil, doncs ja saben que...
Exacte, que també val la pena. Tu.
Que encara hi és en cartellera al Cinemes Imperial.
Exacte.
Molt bé. I tenim una última menció ràpida que tenim temps de fer sobre una quarta pel·lícula.
Sí, m'agradaria parlar d'una pel·lícula que encara no he pogut veure, però... que m'agradaria recomanar, és un thriller espanyol que es diu El Sustituto, que segons he vist el tràiler té molt bona factura tècnica, i que val la pena, i és sobre a l'any 82, un policia madrileny l'envia en un poble de la costa per fer detectiu. I el seu primer cas és investigar la mort del seu predecessor, l'antic detectiu que hi havia en aquell poble. Llavors, les pistes li porten cap a una espècie de... Bueno, una residència de senyors grans, que casualment tots eren antics nazis...
Ostres.
...que estan allà ficats. Mm. I jo crec que, bueno, pot estar bé. I si algú li veus algun thriller d'aquests d'investigació, jo crec que valdrà la pena.
I tant, a nivell d'intèrprets, no?, i de guió i també tècnicament, doncs sembla que té molta solvència. Molt bé, doncs Edu, moltes gràcies per aquestes 4 recomanacions. Prenem nota per anar als cinemes i ens veiem a la propera gran pantalla a Ràdio Sabadell.
Perfecte, moltes gràcies Marcel, que vagi molt bé.
i saludem al programa, com cada dimecres, a la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que el programa d'avui ens porta dues propostes de teatre de la capital de Barcelona, que són dues propostes, em sembla, força trencadores, així que si us agrada el teatre que innova i que remou i que és una mica experimental, podeu prendre nota. Bon vespre, Elvira.
Bon vespre. Doncs sí, les dues obres que parlaré avui són totes dues trencadores, i tant que sí, i molt interessants. Comencem.
Molt bé. Comencem per la primera.
Per la primera, com sempre diuen. És Jo, dona, a Lili Elbe, una proposta de Marta Carrasco a la sala tallers del TNC. La ballarina i coreògrafa Marta Carrasco fa un temps que es va acomiadar com a ballarina en solitari amb l'espectacle Perra de Nàdia, que en vaig parlar en el programa fa bastant temps. En aquella proposta la vaig descobrir jo i em va emocionar la seva manera tan poètica i transgressora de presentar un espectacle on per mitjà de la dansa podia expressar uns temes contundents i plens de sentiment. Feia tard en conèixer-la, ja que la ballarina portava 25 anys creant i ballant ella sola els espectacles. Per sort, ara ha tornat als escenaris creant una emotiva i sorprenent representació. Com a codirector, ha triat a Manel Quintana i a Pau Fernández l'acompanya com a escenògraf. A l'escenari ha buscat la magnífica companyia del ballarí Albert Hurtado, que li ha donat a ell tot el protagonisme i s'ha deixat per ella un paper secundari. L'obra és un homenatge sentit i emotiu a Lili Elbe, la primera persona trans coneguda obertament a la història contemporània. Carrasco fa una biografia del pintor danès Einar Mogen, que quan un dia, fent de model femenina per la seva dona, que era pintora retratista, es va adonar que se sentia i que era una dona dins d'un cos d'home. D'aquí li va néixer el ferm desig de ser mare i es va sotmetre a la primera operació de la història de resignació de sexe, la qual li va produir la seva mort. La seva dona sempre li va fer costat i el va acompanyar fins a les últimes conseqüències. Fa temps que veiem els escenaris propostes que parlen de persones transsexuals. Recordo la primera que vaig veure sobre aquest tema, era Trans més enllà, al Teatre Lliure. I l'última, que fa poc en vaig parlar, Ximpanzé, al Teatre Gaudí. Entre mig, moltes més. Totes elles molt ben tractades i molt interessants. Però Jo, dona, és un tema que es presenta sense paraules, només amb l'expressió física, la dansa, la música i algun toc de vestuari. I això fa la proposta diferent de tot el que s'ha vist fins ara. L'Albert Hurtado escenifica l'Einar, o la Lili, amb un alt excel·lent i amb un tot el seu, que posa tot el seu sentiment. Passant de moments feliços, quan, per exemple, es vesteix de dona i es mira al mirall, o altres moments plens de dolor i patiment, quan, per exemple, és apallissat i tractat d'esquizofrènic. O quan explica com la dona se sent atrapada dins del seu cos, posant-se una bossa de plàstic que li cobreix tot el seu cos i s'ofega. Un treball impecable que la Carrasco ha dirigit amb saviesa i que sap sostenir a l'escena donant el to d'encoratjament que el personatge necessita. Una posada en escena plena de detalls on la música és la protagonista, però també hi ha moments molt simbòlics, com per exemple el moment que s'enfarina a la cara o la tela elàstica que el protagonista s'hi submergeix. Podria dir que personalment vaig quedar seduïda en poder percebre el perfum de París i la veu de l'actor ballarí que em va dir molt a prop meu i baixet: ja sabia que t'agradaria. Els que han vist l'obra ja saben de quin moment parlo, eh? L'obra es va poder veure fins aquest diumenge passat, però jo crec que faran segur que faran ruta, segur que faran gira. I penso que val la pena veure-la per la gran càrrega emotiva que té. Si podeu, aneu-hi.
Molt bé, realment una proposta que sembla bastant dura pel tema, però tractada amb aquesta bellesa, no?, també, perquè tractada amb aquests elements simbòlics que comentaves, que,
sí,
que segur que
tenen
molta potència.
Molt poques paraules, l'actor diu, molt poquetes, i representa que la Carrasco representa que és la seva dona i el va sempre encoratjant de que vagi endavant amb el seu propòsit. És molt bonic, hi ha moments preciosos. I llavors, bueno, aquest moment que ho explico, que baixa pel públic, ho explico perquè ja no allò, passa pel públic i vaig ser una de les persones triades d'olorar aquest perfum a París. I bueno, llavors em va dir, ja sabia que t'agradaria així, molt, molt a cau d'orella. De veritat, em va arribar al cor.
Mm-hmm. I que també és un bon espectacle, no?, per veure que la música, la dansa i...
Sí, per no, mitjà del cos es poden transmetre es poden molts sentiments. Eh?
I tant, i tant. Doncs va, passem a la segona proposta que tenim per avui.
Una altra proposta també molt bona, molt interessant i també trencadora. No em diguis reina, d'Emili Corral, al Teatre Acadèmia. Una proposta que es va gestar i produir a Sabadell, a la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu i també a l'Ajuntament de Sabadell. Una producció del col·lectiu Diversitat Teatral. Un grup que aposta per la inclusió d'artistes en diferents diversitats funcionals en espectacles adreçats al contorn professional. Com que en el seu moment no la vaig poder veure a Sabadell, a la meva ciutat, vaig aprofitar que, per sort, l'han programada a la sala de teatre del carrer Buenos Aires de Barcelona. L'Emili Corral i la Glòria José dirigeixen a les actrius Carla Ramos, la Míriam Aguilera i la Glòria José i els actors Pep Muñoz i Marc Vidal. I he de dir que vaig gaudir molt de les estupendes interpretacions del tot el grup. La representació no tracta de la discapacitat i en cap cas justifica la presència d'artistes de diversitat funcional, sinó que normalitza aquesta característica, demostrant que cap paper teatral pot ser negat a qualsevol persona per la seva condició o manera de ser, sempre que tingui el nivell artístic necessari. En aquest cas, les actrius i els actors de No diguem, no em digui reina tenen aquest nivell amb escreix. Una proposta que està presentada com un conte d'infants, però que té un alt grau de crítica i aguts suggeriments. L'argument és el següent. Una princesa no vol ser reina i l'avorreix la vida de monàrquica. El seu bufó li fa companyia, però no la fa riure. La seva mare, la reina, l'obliga a assistir a la festa d'inauguració on l'anomenaran la descendent de la corona. Durant el viatge cap a aquesta festa, patirà tota una mena d'entrebancs i haurà de passar per suburbis i els indrets més foscos del seu reialme, on trobarà personatges estrafalaris, egoistes i miserables, que la tracten com una plebea. Davant de tant desgavell, la princesa s'haurà de plantejar si està disposada a perdre els seus privilegis. Una proposta crítica i divertida que utilitza l'humor per plantejar si també nosaltres seríem capaços de perdre el nostre benestar per millorar la societat. I també si som conscients dels privilegis que tenim. Amb aquest espectacle, el grup Diversitat Teatral ha fet un nou pas cap a la normalització en tots els aspectes tan necessaris a la nostra societat. Aquesta proposta es podrà veure fins al diumenge que ve, el dia 7 de novembre.
Ara
si podeu, aneu-hi.
Ara ho anava a dir, últim cap de setmana per anar-hi, o sigui que aquesta sí que la podem anotar a l'agenda per aquests dies 6 i 7.
Sí.
Molt bé. Realment el Teatre Acadèmia, sempre seguint aquesta línia de muntatges una mica més atrevits, no?
Molt, sí.
I amb un missatge també molt potent, i tant.
Molt potent, i tant que sí.
Doncs molt bé, gràcies Elvira per aquests comentaris, per les dues recomanacions. Seguirem la setmana vinent amb més propostes teatrals barcelonines que no ens podem perdre i que hem de tenir en compte. Fins dimecres vinent, bon vespre.
A vosaltres, bon vespre.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes a Instagram, @amuntaltaló.està i també a Facebook. Nosaltres tornem la setmana vinent, com sempre, els dimecres de 9 a 10 del vespre, conversant amb gent de teatre i parlant de les novetats als nostres escenaris. Bona nit.